Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Vuit alumnes de primer curs de batxillerat han viatjat recentment, ho van fer el mes passat a la ciutat sueca de Karlskrona per dur a terme el projecte d'intercanvi europeu Meet Me at the Square, amb l'objectiu d'estudiar els moviments culturals i socials que es desenvolupen a la plaça principal del municipi. Avui al magazín coneixerem com els ha anat aquesta experiència, que s'ha complert en un 50%. Ara queda el viatge de tornada, la visita que hauran de fer els alumnes suecs. Per parlar d'aquest projecte, ens acompanya la Giselle Dubois, que és la coordinadora del projecte i professora d'anglès. Giselle, molt bon dia.
Bon dia.
T'hauràs d'acostar el micro.
Bon dia.
I els alumnes, tot una colla, que avui ens acompanyen aquí a l'estudi, Anna, Dosdà, Paula, Agustí, us nomeno a tots i després podeu saludar a tots de cop, perquè si no, no acabarem mai. Anna Dosdà, Paula Agustí, Carlota Olmos, Paula Molina, Marc Ledesma, Pablo Lozano, Diego Cruanyes i la Maria Espinosa. Bon dia a tots.
Bon dia.
Estem parlant d'un projecte europeu, és un projecte de la Unió Europea, sí. Però que... diguem que assumeix, diguem que formalment, no, quin és realment el seu paper? Quina és la funció que fa?
Bueno, això, la Unió Europea, en aquest cas, ha creat un espai, diguem-ne, que és el projecte eTwinning, que és molt ample, que és on estem nosaltres ara mateix, i no s'escolta bé.
Sí, si et poses davant del micro s'escolta bé.
Perfecte. Doncs, i aquest projecte fa una cosa que és molt important, que és afavorir el contacte entre professorat de diferents països per portar a terme projectes dins d'aquest marc general que és el eTwinning, no? Que és els projectes de la Unió Europea, un dels projectes de la Unió Europea. I bé, nosaltres hem pogut trobar un professorat fantàstic a Suècia, a la ciutat de Karlskrona, i vam començar els contactes al mes d'octubre i vam dissenyar un projecte que no només els facilitava l'intercanvi d'alumnes, sinó a més vam dissenyar una sèrie d'activitats que vam portar a terme des del mes de desembre fins a l'abril, de coneixement mutu. Evidentment, hem sortit des de la plaça del poble. En aquest cas, hem triat com... Evidentment, no és la plaça Major, però la plaça Octavià, però és el punt de partida, perquè és una plaça, diguem-ne, que als alumnes les és molt més familiar, diguem-ne. Esta és una plaça, diguem-ne, quasi és la plaça Major del poble, no? Uh-huh. I ells, la plaça seva de Karlskrona, que és una plaça molt, molt gran i té unes característiques molt diferents.
I, bueno, doncs es tracta de contrastar, no? El que passa en una plaça i l'altra.
Sí, hem mirat i també les coincidències, sí. Uh-huh. Les diferències i les coincidències.
Bé, doncs diguem que la primera part de l'experiència ja l'heu complert, els que esteu aquí, heu anat a Karlskrona.
Sí.
I m'agradaria que definíssiu així una mica entre tots, que pugueu fer diferents aportacions per explicar-nos exactament aquest projecte, el Meet Me at the Square, què suposa? O sigui, què és el que heu treballat, què és el que ha estat el vostre objectiu després d'haver passat precisament per aquesta població sueca?
Vinga. Bueno, el projecte en si, primerament, bueno, bàsicament, servia per també nosaltres millorar el nostre nivell d'anglès, conèixer altres cultures, conèixer noves maneres de, bueno, noves tradicions, noves maneres d'enfocar la vida, també de nosaltres ser unes persones de ment més oberta. I també aquest projecte a nosaltres ens ha ajudat a també conèixer bastant de la nostra ciutat, perquè com que primerament havíem de fer un treball nosaltres individual de conèixer primer la nostra ciutat, la nostra plaça, o sigui, a partir de la plaça anar més o menys expandint l'àrea, després Sant Cugat, després Catalunya i seguidament Espanya, i després nosaltres vam haver de conèixer la seva i fer una recerca també de lo seu, no? Llavors això també, a part de, bueno, enriquir nosaltres, conèixer-los amb ells, conèixer la seva cultura, també ens ha portat un autoconeixement propi de la nostra, nosaltres hem conegut més sobre la nostra ciutat, la nostra plaça i el nostre país també, i el seu, òbviament, conseqüentment.
Ho ha explicat també, que no sé si els altres voleu afegir alguna cosa més. Està clar que hi ha hagut un treball de preparació, o sigui que quan heu arribat allà a Karlskrona no heu arribat amb les mans buides, però vull que digues.
Bé, jo voldria incidir en que el projecte era algun molt més ampli que un sol intercanvi lingüístic, també era un intercanvi cultural, com ja ha dit la Carlota, i jo personalment he pogut aprendre nous valors, com per exemple el somriure. És algo que aquí els catalans ho tenim com molt, molt nostre, dins la nostra sang, i per ells era algo com... és a dir, els va sorprendre. Recordo que el meu host father, el meu pare suec, per dir-ho d'alguna manera, els últims dies em va comentar: estic sorprès perquè sempre somrius. Et passes el dia somrient, vas entrar aquí amb un somriure i vas sortir amb un somriure. I el somriure que ho tenim aquí com algo molt natural, per ells és algo extraordinari i em va cridar molt l'atenció.
Està molt bé, està molt bé aquest detall. Alguna aportació més al respecte d'això?
Bueno, jo volia destacar que realment el nivell d'anglès es nota bastant la diferència, perquè allà ho tenen com bastant... O sigui, els nens des de més o menys l'edat dels 8 anys ja dominen bastant bé l'anglès, i nosaltres tenim nivell d'anglès, però en comparació amb la seva cultura realment... I em va sorprendre bastant els pares, perquè, per exemple, la meva generació, o sigui, la generació dels nostres pares, gairebé, no dominen tant l'anglès com les noves generacions. En canvi, allà va ser bastant, bastant fàcil de comunicar-nos, i sobretot els pares dominaven molt la llengua, i això també va afavorir que... Perquè, clar, allà parlen en suec, i gràcies a això també vam poder comunicar-nos entre nosaltres, i va ser una experiència.
És a dir, que és una segona llengua, però que la tenen assumida i l'adopten ja des de ben petits. El que fa és que sigui... diguem, compatible, no?, i estigui al mateix nivell que el suec. Uh-huh. Quines són les actituds... Digues.
Que també, relacionat amb el tema d'anglès, que ja no... que totes les pel·lícules les veu en versió original i subtitulades, i això jo crec que ajuda molt a fer que aprenguin més anglès i el controlin molt bé. I nosaltres, els actors de doblatge, doblen tot, i... Bé, té la part bona i la part dolenta.
Clar, té la part bona que, doncs, hi ha llocs de feina,
sí,
no?
De
per dobladors, per actors, sí, de doblatge, i té la part dolenta, doncs, que culturalment, doncs, però culturalment també té una part positiva,
sí, sí.
I és que segurament, doncs, podem tenir cinema, sèries en català, per exemple, no? Que també està molt bé. Anàveu a famílies d'acollida, per tant heu pogut veure una mica la seva vida familiar, les seves relacions, sí, a diferència de les nostres, que us ha sobtat?
Bueno, per començar, és l'horari de menjar, allà ho fan tot més aviat, dinen a les 12:30, com a molt tard, i sopen a les 7. També, per exemple, una cosa que em va sorprendre molt era que com fa tan fred allà, estan molt menys temps fora que aquí, per exemple. Aquí la gent quan surt de festa surt a les 12 i a la matinada marxa, i allà és a les 12 quan tornen de festa. I també a nivell cultural, per exemple, s'han de treure les sabates per entrar a casa, cosa que aquí pues, hi ha gent que ho fa però no és lo habitual. O no sé, a nivell escolar els horaris de l'escola són molt més flexibles, no tenen normes establertes a la classe, per exemple, es pot menjar, es pot utilitzar el mòbil, però no ho fan perquè aprofiten l'hora al màxim, que estan a la classe, estan atents i aprofiten l'hora al màxim escoltant el professor, i en canvi aquí sí que hi ha normes perquè, bueno, pues, no s'aprofiten
perquè les, l'hora. Perquè les necessiteu, però les necessiteu normalment per saltar-les, no?
Sí, són com més, no sé, més estrictes, més constants, més aplicats, que no pas aquí.
Una, sí, són alumnes responsables.
Sí, bueno, sí. Fixa't que sí, és que no tenen més hores d'anglès que nosaltres. No és que... No, són 3 o 4 hores per setmana i no acostumen a anar a acadèmies, tampoc. No n'hi ha acadèmies.
No les necessiten.
No hi ha acadèmies. Estan tan motivats per aprendre la llengua que ja amb el que tenen a l'abast i practicar-ho i tal... I aprofiten molt les hores de classe, les hores que estan a classe, l'aprofiten molt, molt. I, bueno, però tampoc una cosa és important és que potser que es noti el nivell dels nens petits amb els nens petits d'aquí, el nivell d'anglès, però en el cas dels alumnes aquests que han fet l'intercanvi, jo crec que el nivell d'anglès ja era molt similar entre uns i altres. No, vull dir, no és que... estiguessin en una inferioritat de condicions amb el seu anglès,
què
amb el seu nivell d'anglès.
Sí, o sigui, us heu trobat al mateix nivell?
Sí, o sigui, el nivell en general, o sigui, el nostre nivell i el dels estudiants és bastant similar, o sigui, no, jo en el meu cas no he tingut complicacions a l'hora de comunicar-me amb ells, però sí que a nivell del país ells tenen molt més nivell d'anglès que nosaltres, perquè, per exemple, en el sector de serveis la majoria de persones saben anglès, o sigui, si tu necessitaves preguntar alguna cosa, ells... ho sabien dir en anglès, i en canvi si potser venen aquí, potser si se'n van a Barcelona, que és una ciutat més internacional, sí. Doncs sí que potser et trobes amb gent que sí que té bon nivell d'anglès, però a Sant Cugat, per exemple, al sector de serveis, pues, serà una minoria la que tingui nivell d'anglès. Uh-huh.
Recordo que la meva host mother...
Li encanta la família! Jo tenia un pare i una mare suecs.
Ahir he trobat una nova família.
Quina sort!
Jo destacaria, bueno, recordo que la mare em va dir que ella creia que gramaticalment nosaltres, o sigui, personal, en el meu cas personal, parlem molt millor que ells. És a dir, ells potser tenen més vocabulari i potser una mica més de fluïdesa, però a nivell gramatical el superem.
I tu et vas quedar més ample? Eh? A que sí? Tot això en l'àmbit...
Jo en general crec que tenia nivells d'anglès similar, com bé han dit els meus companys, però en el meu cas em va sorprendre perquè la meva sueca, la meva companya on estava a la seva casa, tenia un nivell inferior al meu nivell d'anglès, i no sé si és perquè jo vaig a acadèmia o què, que sí que em va sorprendre perquè pensava que ella em podria ajudar una mica. És més, quan vaig arribar allà li vaig dir, escolta, si faig algun error de pronunciació o una cosa així, doncs m'ho pots dir i així jo també milloro. I realment, no sé si era perquè és tímida i tampoc al principi, també ho comentàvem entre nosaltres, que no s'obren gaire i després, quan passaven ja els dies, doncs ja vam establir més connexions entre nosaltres, perquè realment al principi no s'obrien gaire i eren una mica tímids. I realment jo el primer dia que vaig arribar a casa em va sorprendre el primer de que la generació dels pares també saben molt anglès, que jo pensava que no sabrien gaire anglès, i que també es notava que estaven fent com un esforç, sobretot la mare era molt tímida i intentava parlar en anglès, que tenia el nivell, però amb la seva timidesa es tancava una mica, perquè no sabran tant.
Això en l'àmbit, diguem, familiar, també hem fet referència a l'àmbit, diguem, acadèmic, no? A l'institut. Heu fet activitats a l'institut, no? De la ciutat, sí. Amb els vostres companys. Quin tipus d'activitats?
Bueno, el primer dia vam fer activitats per trencar el gel, per conèixer-nos una mica, i durant tota la setmana hem fet activitats tan lúdiques, és a dir, divertides, on ens podíem passar un bon temps, com culturals, de diferenciació de les places, com així ampliant, i vam trobar moltes diferències a nivell, sobretot escolar, allà començant a l'institut molt més tard, no sé si era als 16 anys, començaven, i acabaven als 19, una cosa així, i els hi va sorprendre molt que nosaltres comencéssim més aviat, allà tampoc tenen una selectivitat, o sigui, van a la universitat i és un procés diferent, no, no és tan estricta com aquí. I quan els explicàvem tot el procés que teníem que passar per arribar a la carrera que nosaltres volíem fer, sorprenien molt perquè es pensaven que som molt estrictes aquí.
Claro, no, només hi ha escoles públiques, diguem-ne que escoles privades pràcticament no existeixen a Suècia. Hi haurà, suposem, però com a mínim a Karlskrona, al poble, bueno, era una ciutat com Sant Cugat, més o menys, no hi havia escoles privades, només és públic, l'ensenyament és públic. I, bueno, també això fa que, bueno, que quan van a la... tenen uns exàmens molt estrictes, però a l'escola, i després ja poden triar la universitat on volen anar.
El sistema difereix de tal manera que fins i tot ells tenen un sou mensual de 1.000 corones per anar, sí, per anar a estudiar, que equivalen a uns 100 euros aproximadament.
Mensuals.
Sí, 1.500, o sigui, 150 euros. Sí, era 1.500.
Per anar a estudiar?
Sí, i quan falten alguns dies, doncs els hi resten una mica del seu sou. Això és a partir dels 16 anys, o sigui, abans dels 16 això ho reben els pares, i a partir dels 16, és a dir, quan comença l'institut, ho reben ells.
L'explicació que li donen és que viu... les escoles estan molt... O sigui, els nuclis urbans,
estan molt dispersos,
sí,
no?
Sí, molt dispersos uns dels altres, llavors no poden haver tantes escoles. Llavors, la manera de motivar que alumnes que viuen a una hora de l'escola vagin és a canvi d'un sou, un salari.
Això ens va semblar...
I també per millorar,
Va sorprendre, no?
Sí, a més deien que utilitzaven aquests diners per anar després de shopping, si els hi sobrava, cosa que ens va semblar...
Home, així no m'estranya que estiguin motivats per anar a l'escola i aprofitar el
pel
temps.
Pel transport, o perquè la majoria utilitzen autobusos,
sí,
perquè cal
sí.
Transport públic.
Transport
públic?
Sí, autobusos que fan unes rutes especials i els porten tots a l'escola.
Sí, a mi em va sorprendre perquè realment, o sigui, els primers 4 dies quasi no vam caminar per anar als jocs, vam anar al gimnàs amb una amiga per conèixer el gimnàs i realment el gimnàs, que serien 10 minuts caminant en bus, després tornàvem a l'escola en bus, tota l'estona al bus.
Tenen una targeta també.
Sí, que la targeta també els hi paga a l'institut. O sigui,
l'institut es fa càrrec del viatge de Suècia a Espanya, que ells faran aquí, l'estada aquí també es fa càrrec
d'institut. No paguen,
i el vostre us l'heu pagat vosaltres.
Sí, vosaltres ens hem hagut de pagar, però ells no han de pagar per venir. Cosa que trobo també.
Sí.
A nivell adquisitiu es nota.
Potser us heu quedat amb les ganes de demanar la nacionalitat sueca?
Sens dubte.
Sí o no? Quines coses... adoptaríeu, però per portar-les aquí.
Els horaris és molt diferent. I a més mengen quan tenen gana, mengen. No tenen horaris.
Sí, l'horari de menjar.
Sí, l'horari de l'institut, l'institut acaba a les 16:30. Sí, 16:30. I tenen el menjar aquí a l'escola, prenen el menjar, el dinar a l'escola, no? I a més tenen, bueno, tenen un menjador molt gran, sí. I també diferents tipus de menjar vegà, vegetarià,
sí,
diferents...
Bé, no?
Sí, no hi ha postre, això sí, No mengen postre, no hi ha cap mena de postre, ni fruita, ni res. No?
I un pa molt raro, no era pa, era com una cosa integral allà sí. A Sosa.
Ara esteu preparats per rebre la visita al setembre?
Sí.
Al setembre venen, i suposo que és el mateix grup, no?, que vau visitar vosaltres.
Sí,
les mateixes parelles.
Evidentment, allà hi ha gent que hem conegut que no vindrà aquí, igual que ells coneixeran a gent que no ha anat al viatge.
Però les parelles són les mateixes.
Sí, les parelles són les mateixes.
Ve més gent de Suècia, o sigui, hi ha gent que, de fet, són masses suecs per... pocs espanyols, de fet hi ha gent que ve i no té una parella i se n'aniran a un hotel a Barcelona, perquè de fet venen més dels que nosaltres vam anar cap allà.
Això és que s'han apuntat perquè saben que...
Home, si els hi paguen jo també aniria.
La visita s'ho val, home, clar. Això és un bon motiu. Quina programació teniu prevista? Què fareu quan hi siguin?
Bueno, doncs, al setembre ells venen de dimarts a dimarts, nosaltres vam anar de dilluns a diumenge. Llavors, primerament començarem igual que allà, farem activitats per trencar el gel, per conèixer-nos encara més, per conèixer la gent que ells encara no han conegut perquè no va viatjar a Suècia. Després també anirem un dia sencer a Barcelona i allà farem la típica visita turística. I també farem altres activitats per Sant Cugat, que coneixin el poble igual que nosaltres vam conèixer Karlskrona. També anirem a Can Borrell, diverses activitats.
Mm-hmm. Sí, després hi haurà els típics dies en família i també suposo que farem gincames.
Sí, farem una gincama.
També els ensenyarem com són les nostres classes, coses que... O sigui, nosaltres també vam assistir al seu horari durant
tota la setmana, no?
No, bueno,
però, bueno, a partir de dimecres, perquè sí, al principi vam començar a conèixer-nos, llavors es van saltar les classes i llavors després ja les vam.
I també anirem a veure els, bueno, castellers i bueno, coses típiques d'aquí de les bars.
Cultura, sí, la cultura dansa, catalana?
La, sí, catalana. També una miqueta catalana. Sí.
I les places què?
Al monestir, no? Anirem.
Bueno, sí, clar. Sí. Els farem, òbviament, una ruta turística també, no només de Sant Cugat, perquè, òbviament, a mi també els interessa Barcelona. O sigui, anirem, òbviament, plaça Catalunya, tota la zona.
Què penseu que els sorprendrà?
A ells? Mm. Jo crec que, tot i que ho saben, no crec que s'acostumin gaire a la calor, perquè ja jo els hi vaig preguntar, bueno, aquí quan esteu a l'estiu? I diuen, bueno, a l'estiu estem a màxim 25 graus. I el pare em va dir, hi ha com una dita que la primavera arriba quan estem per sobre dels 0 graus. O sigui, quan estan... I jo, vale? I diu, tècnicament, al desembre ja estàvem a la primavera, jo, vale, molt bé. I dic, bueno, doncs prepareu-vos quan arribeu, perquè realment al juliol i a l'agost nosaltres podem arribar als 40 graus perfectament. A setembre no crec que arribem als 40, però sí que estarà bastant desnivellat.
Uh-huh. Jo crec que també el tema dels horaris els hi costarà bastant.
Sí, sí, el menjar.
Bastant, perquè sincerament nosaltres dinar, a vegades va haver un dia que vam dinar a les 11 o 10 i mitja.
10 i mitja un dia.
I sopa, igual sopes a les 6 i no tornes a menjar fins que te'n vas a dormir. I realment això a nosaltres ens va costar, o sigui que, i amb ells els hi costarà bastant.
Marxen a dormir a ben paït.
Sí.
Digues.
Bueno, jo a part de la temperatura i els canvis d'horari, que és una cosa evident, crec que també veuran una diferència en la manera de ser, potser i fins i tot la manera de pensar, perquè com ha dit abans el Marc, que aquí sempre estem, bueno, que veuen que el Marc sempre està amb un somriure, jo crec que allà potser, igual que el clima, són una mica més freds que aquí.
Sí. Mediterranis.
Són tímids, són tímids.
Nosaltres són mediterranis.
Són tan carinyosos.
Vull dir, sí.
I ells no, nòrdics.
Sí. Cada matí, quan havíem d'anar a l'escola, que anàvem a la parada de bus, doncs suposo que aquí és més evident que si trobes algú a la parada de bus, dir-li hola, saludar-lo, potser fins i tot començar una conversació, en canvi allà som més tímids al principi, sí.
Home, hi ha una diferència evident, i és el sol.
Sí.
I això fa molt, eh? Això fa molt amb el caràcter, la manera de ser, l'estat d'ànim, això ajuda. I clar, això és una diferència important.
A mi una cosa que em va sorprendre molt i que vaig trobar que, no sé, era bastant trist, era que quan anàvem a l'escola, a l'autobús, realment la gent no parlava entre ella, érem tots en silenci, anàvem tots en silenci, i si hi havia una gent que, si hi havia una persona que estava sola, realment no se sentaven al seu costat, per molt, o sigui, aquí per exemple, si anem tots amb autobús, amb transport públic, no sé, la gent, potser no hi ha gent que en plan el típic bon dia de quan entra, no sé, però nosaltres quan anàvem cap a l'escola, la gent se sentava sola. Sí, sola, realment, si no tenien a ningú, la gent no se sentava i no parlaven entre ells, perquè són molt, molt, molt tímids, i aquest xoc jo crec que el trobaran aquí, perquè aquí són molt més oberts.
Jo crec que també els sorprendrà els edificis on vivim. Ells allà la majoria viuen en cases o en apartaments molt grans, i quan vinguin aquí veuran que potser no tenen ni habitació pròpia. A mi, nosaltres teníem una habitació per nosaltres, quan vinguin aquí serà al revés, el meu haurem de compartir habitació. Crec que això ho trobaran, ho notaran.
Mm-hmm. I una cosa que també contrasta molt amb el que ha dit el Pablo, de que són persones molt fredes, és que per exemple aquí quan tu saludes algú fas dos petons o fas un, depèn de la confiança que tinguis amb aquella persona, i allà s'abracen, cosa que a mi em xoca bastant, perquè pues, com hem dit abans, són persones fredes que no són carinyoses, i que es faci una abraçada és com que tenen molt contacte, no?
És molt normal, doncs,
sí, fer-se abraçades. No es fan petons, es fan abraçades.
I vosaltres, m'imagino que vau compartir aquest gest,
sí, el vau compartir.
Sí. Clar, però sí, jo,
com us vau sentir?
Jo, per exemple, el primer dia que vaig arribar, em vaig completament oblidar de que estava a un nou país, i vaig començar, i dos petons, i la mare es va quedar ja com, vale, però clar, es va quedar ja una mica xocant. I allà també una cosa que és diferent és que, bueno, aquí potser a alguna casa ho fan, però allà tots deixen les sabates abans d'entrar.
Sí,
i jo, clar, això de que... Sí, i jo precisament no ho sabia això, ningú ho sabia, i jo vaig arribar allà, i igual que amb els petons, em va passar que vaig entrar directe, vaig deixar la maleta, tot, vam començar a sopar, i el dia següent tothom va dir, sí, m'han fet deixar les sabates a l'entrar, i jo ni m'havia adonat, i el següent dia, clar, m'hi vaig fixar que hi havia allà totes les sabates a l'entrada, i vaig dir, ostres, em sap molt greu, vaig entrar directe, no m'hi vaig fixar, i em diu, ah, no et preocupis, no ens hem ofès, jo, bueno, a partir d'ara ja les deixaré.
Espera, per ordre, anem per aquí ara.
També tema... que és a prop i que és lluny allà, és diferent. Aquí, a prop de l'institut, són 2 minuts caminant. allà a prop de l'institut són 10 minuts en autobús, i jo vivia, per exemple, 50 minuts en autobús, i 50 minuts pel matí i aixecar-se abans és bastant, sí. I crec que això també sorprendrà bastant els suecs.
Sí, sí, de fet aquí per anar d'una punta a l'altra de Sant Cugat tampoc no necessites gaire, 20 minuts com a molt i ja ho tens fet,
És que ja havies de passar per ponts i per tot.
Perquè el terreny és més gran, no?
Bueno, de lo que ha dit abans l'Anna de lo de les sabates, que el primer dia la valia una mica perquè no se les treure, jo crec que jo la vaig cagar encara més, perquè un dia vam anar al gimnàs amb les nostres parelles, la del Marc també,
sí.
I me'n recordo que abans d'entrar al gimnàs ens vam haver de treure les nostres sabates de carrer, arribar al vestuari, i llavors el Marc i jo veiem que les nostres parelles sueques treuen sabates per entrenar al gimnàs. I el Marc i jo ens vam quedar com, què està passant aquí? I res, al final vam fer els exercicis descalços al gimnàs.
Sí.
I una altra... Sí. Fins que, sí. I una altra cosa que ens va xocar és que a les fonts públiques, allà no trobes fonts públiques al carrer. I una font que era com pública al gimnàs, no podies beure sense un got. Havies de posar l'aigua primer de la font al got i després del got beure-te-la. No podies beure directament a la font, perquè creuen que es poden passar moltes bactèries, sí. I això també ens va xocar molt.
Sí, sí, sí.
Déu-n'hi-do. I la ciutat Karlskrona, abans comentava la Giselle, una ciutat semblant a Sant Cugat. Per què no me la descriviu? Així ens fem una idea.
De mida.
Sí,
sí. Bueno, jo crec que a nivell de terreny és molt més gran que Sant Cugat. Sí, o sigui, d'extensió és bastant més gran, jo crec, no?
Més o menys similar.
Jo crec que no, o sigui, bueno, és que...
El que tenen menys habitants, llavors això pot semblar...
Bueno, no sé, però és com que el centre...
La densitat de població deu ser...
Sí, sí, és menor, no me'n
recordo
quan era.
És com que el centre de... El que és Karlskrona en si és on està tot, o sigui, tot el tema de restaurants, tendes... i el centre, diguem, com si fos el centre de Sant Cugat, i després hi ha com unes petites illes que estan connectades per carreteres, que és els llocs on viu la gent. Sí. Llavors, normalment, la gent viu a aquestes illes i llavors es desplaça cap al centre per anar doncs, a l'institut o a comprar o a passar allà el dia, saps? Mm-hmm. Mm-hmm. Això és la diferència, potser.
És una ciutat, de fet, que té port, perquè, o sigui, està com...
Mm-hmm.
Apartada de Suècia, o sigui, està com en una mena d'illa.
És una illa.
Sí, bueno, és una illa, però que està... I és bastant curiós perquè, el que ha dit, en plan, hi havia nens, per exemple, que per anar a l'escola podien agafar el vaixell, perquè són illetes que estan al voltant de l'illa central, que és on es troba, en plan, al centre, on trobaries totes les tendes, els restaurants, bueno, tot el...
Sí, sí, per exemple, Karlskrona, és Karlskrona al centre, i després hi ha les petites illes, i després, evidentment, hi ha unes illes que són més grans. I, clar, hi ha gent que... va treballar en aquestes illes més grans però que no són Karlskrona i agafen el ferri amb el cotxe i a nosaltres un grup de gent vam anar, que alguns estan aquí mateix, vam agafar un dia el ferri pensant que era com al principi anàvem allà com ens havien dit que era un vaixell per anar a una illa i clar vam dir vale, anem a mirar els horaris, quin és el preu i vam arribar allà i ens va dir no, és gratis, sortim d'aquí 2 minuts i clar, era mitja hora d'anada, mitja hora de tornada i just era el temps que teníem per tornar al punt de trobada, llavors el vam agafar, vam anar fins a la illa, vam anar a fotos allà al mar i res, vam baixar un moment per fer-nos la foto amb el cartell i després vam tornar perquè no teníem més temps, però realment això també xoca.
La família em va comentar que es veu que el govern va tenir en compte la possibilitat de fer un pont entre les dues illes, però era massa car i els veu que el govern va decidir posar a disposició de la població dos ferris gratuïts que anessin i tornessin constantment durant tot el dia d'Asper, la illa que hi havia, i Karlskrona, i d'aquesta manera van solucionar el problema.
Doncs després de l'experiència, després del que ens heu explicat, dues societats diferents.
Sens dubte.
Molt diferents.
Molt diferents. També molt interessant conèixer aquestes diferències. I si us sembla, podem fer una última ronda de conclusions. M'agradaria que m'expliquéssiu per vosaltres, ara com ara, de moment, fins on heu fet, què us ha aportat aquest intercanvi, aquesta experiència. Vinga, fem una ronda. Comencem per tu. Vinga.
Bueno, una cosa que em va agradar va ser que viure amb una família diferent, o sigui, sempre vivim amb la nostra família, obvi, però després també anar amb una altra família, doncs, és curiós i poder conèixer la cultura d'una altra família, perquè la cultura d'una família a una altra és diferent, i poder estar allà, doncs, està bé. I un altre esport, que era el hockey gel, que eren molt fans allà, i està divertit.
Què més?
Doncs poder conèixer una altra cultura i un sistema diferent per poder comparar-lo amb el teu i veure, doncs, les diferències, quin creus que és millor, en quins aspectes, i vam veure que el sistema suec, doncs, superava en diversos aspectes el català, però que en canvi nosaltres també tenia moltes coses positives, com la forma de ser de la gent, la temperatura i moltes coses més. I a part que hem fet molts amics i ja tinc ganes de que vinguin a setembre aquí també.
Sí, bueno, jo anava a comentar això, que a mi que, de les coses que més m'han agradat ha sigut conèixer-los amb ells, perquè, bueno, ens emportem noves amistats i, bueno, qui sap, no sé, potser en un futur ens conviden a casa seva i, pues, podem visitar-los un altre cop. I també, pues, conèixer la nova cultura i, bueno, no sé, i el viatge.
Molt ràpidament, anem a tancar.
Bueno, bàsicament el que han dit ells és una experiència totalment nova, que el que t'aporta és, pues, el que ha dit el Pablo, diferenciar les cultures i també conèixer altres cultures noves a la teva, i, bueno, això t'aporta també obrir-te més de ment cap al món.
Sí, jo més o menys tot el que han dit estic d'acord, i també que jo tenia moltes ganes d'anar-hi per passar una setmana amb una família i sobretot parlar l'anglès, perquè jo és un idioma que m'agrada molt parlar-lo, i vaig tenir l'oportunitat de fer-ho, i a la vegada parlar entre nosaltres en català i entre ells parlar el suec, que era molt diferent, perquè ens deien que parlàvem molt ràpid, però ells també parlàvem molt ràpid, i realment jo pensava que potser aprendria algunes paraules en suec, i un parell de paraules les he après, però molt
que
impossible. Què has
après? Ikea?
Tac, que és gràcies, i ja està.
Jo m'emporto una família.
Jo ho he vist, des del començament. Tinc el meu pare suec i la meva mare sueca. Ja tenim el fill suec. Suec espanyol. O català.
Català. I m'emporto un partner, el Víctor Anderson, un amic per tota la vida. Encara seguim en contacte i espero no perdre'l.
Molt bé. Doncs encantats de la visita. Moltíssimes gràcies. Espero que aprofiteu i que gaudiu amb la visita dels suecs aquí. I res, que vagi molt bé, Gisela.
Moltes gràcies, Eva, moltes gràcies.
Doncs gràcies i molt bon dia a tots. Adéu-siau.
Moltes gràcies.
Adéu. Adéu.